Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen 7 minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença molta comèdia. L'Autocomèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem amb una ballarina, una repetidora en aquest moment, d'una companyia de dansa que actuarà el diumenge aquí, a Sant Cugat, al Teatre Auditori. I també parlarem amb Joel Minguet, que és el que presenta un personatge, Lorca, al Teatre La Nau de Valldoreix. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, estadis, piscines i altres equipaments. Benvolguts, germans en les arts escèniques. Una de les característiques que es manifesten sempre, sempre, quan arriben unes eleccions, siguin municipals, autonòmiques o generals, tant li fa, és que els polítics, els que ja estan governant o els que volen governar, és tots que prometen i faran tal i qual equipament. Fa pocs dies, l'actual tinent d'alcalde Pere Soler, del PSC, ha anunciat que farà, si arriba alcalde, un estadi esportiu com la ciutat mereix. Les paraules textuals foren: Sant Cugat necessita un espai esportiu polivalent, on inclús aplegar congressos i ser un referent a nivell de territori. Molt bé. També va declarar que els terrenys de la Guinardera avui dia és la seva primera opció, perquè es tracta d'un espai ben connectat i de fàcil accés. Molt bé. Pel que m'ha arribat, en cap moment es va parlar de quina quantitat s'hauria d'invertir, però per aquest avanç d'intencions la xifra pot ser important. Jo li demanaria consell a Joan Laporta, que d'aquestes coses en sap un niu i sempre aconsegueix aportacions econòmiques importants quan arriba el moment. La porta és en la porta. La veritat és que, en tot l'historial que arrastra, no ho entenc, però cal dir que sempre se'n surt, sempre. A mi, també cal dir-ho de seguida, em sembla bé que es facin més instal·lacions esportives a Sant Cugat. Hi ha molts clubs de diferents esports, hi ha moltes nenes i nens, molt joves, molta gent que en faria ús i en trauria profit. Però, és clar, aquest és un programa d'arts escèniques i jo haig d'anar cap a les arts escèniques i dir, repetir, i ja em faig pesat, que Sant Cugat no té els espais necessaris des de fa molt temps, no pas només ara, per poder fer el que ha de fer en aquesta qüestió de la cultura i de la cohesió social que són les arts escèniques. A veure, si no hi ha novetat, i esperem que no, el mes d'agost han d'acabar les obres, les instal·lacions, de l'espai escènic de la Unió Sant Cugatenca. I això vol dir que la temporada 2023-2024 podria ser la primera d'aquest espai renovat d'unes característiques magnífiques, teòricament magnífiques, des del punt de vista de la capacitat, condicions tècniques, etc. El tema, que jo he repetit moltes vegades, és que crec que tractant-se d'un espai públic, tot i que suposo hi haurà un conveni per compartir amb les entitats de la Unió, caldria ja crear un equip directiu i, sobretot, sobretot, una coordinació amb el Teatre Auditori per evitar redundàncies en les programacions que dificultin l'assistència de públic. Per exemple, vull dir que si el divendres es fa teatre al Teatre Auditori, millor que es faci dansa o música a la Unió i viceversa. El problema comença a complicar-se quan encara no hi ha directora o director al Teatre Auditori després de 3 anys i mig. Sí, després de 3 anys i mig, després d'un any de convocar el lloc i presentar-se a moltes persones que jo sàpiga, que no entenc encara que encara també s'hagi decidit qui ocuparà aquest lloc. I ara, evidentment, a la vista de les eleccions, això ja no passarà. Continuem, però. Només fa 13 anys 2013, l'any 2010, es va presentar l'EPEC, un estudi de programació de Teatre Auditori Sant Cugat, modalitat EEM/E3, Sala Arboretum. O sigui, allò que en dèiem la Sala B. Llegir com havia de ser entusiasmava persones com jo, que d'entrada ens ho creiem tot, perquè és clar que ens interessa. Doncs després de l'EPEC va venir el PECCAT. No ens confonguem. PECCAT vol dir Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. I era un pla que anava des del 2009 fins al 2019. O sigui que ja ha caducat. Molt bonic, sí. Molt interessant, sí. Es parlava, no, vull dir, es plantejava, escrit, documentat, valorat inclús en euros, què podia costar tot allò, quina participació era a càrrec de la Generalitat, quina de l'Ajuntament, però estem a l'any 2023, a punt d'eleccions, i ja veurem què passarà d'aquí en endavant. A veure, una pregunta tonta, tonta. Algú de l'Ajuntament té aquests projectes que jo tinc a casa, perquè formava part del Consell de Cultura i del Consell de Ciutat? Algú s'ho ha llegit? Algun dels candidats que volen arribar a governar el municipi en té la més petita idea? Ai, Déu meu. Deixeu-m'ho dir una vegada més. Que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant una música que sentirem el diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat, que és la música d'Antoni Vivaldi, Les quatre estacions, però una recomposició de Max Richter. I per poder parlar d'aquesta gran, gran representació de dansa, tenim amb nosaltres, espero que ens estigui escoltant, Anael Martín, que és la repetidora i ballarina, o sigui, ballarina de la part, programa d'alt rendiment de dansa de la FAC, Factoria Cultural de Terrassa. Anael, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy contento y muy contento además de que tengas la amabilidad de estar con nosotros, aunque sea en la distancia, pero en la distancia no en el corazón, porque tanto tú, como yo amamos la danza y en consecuencia tenemos este mismo sentido en cuanto al amor a un espectáculo, a una arte escénica fantástica como es la danza. Háblame por favor, Anael, de Las cuatro estaciones de Ilia Givoy.
Vale, pues ante todo Ilia Givoy es un reconocido coreógrafo ruso que ya ha trabajado en otras oportunidades con el programa nuestro de alto rendimiento que tenemos en el PAR y que esta vez ha venido con una propuesta súper interesante que a nosotros personalmente nos ha encantado, que es Las cuatro estaciones de Max Richter, que es sobre las estaciones de Vivaldi. Es un espectáculo que va a durar una hora con las cuatro estaciones, la primavera, verano, otoño e invierno, evidentemente. Y él la ha hecho anteriormente para el Teatro Mariinsky, donde él trabajaba y donde él era bailarín y era coreógrafo. Y ahora la ha adaptado para nuestros bailarines. Entonces hay una gran parte de estos bailarines que son los que están en el programa de alto rendimiento y otros bailarines que vienen invitados profesionales, con lo cual va a ser una muy interesante para todos, multidisciplinario, y bien estando se puede encasillar quizás en neoclásico, porque resulta ser una coreografía contemporánea, pero se hace con zapatillas de punta, cosa que va a ser muy interesante.
Eso que quería comentarte, porque efectivamente el Iria Yivoy estuvo en el Mariinsky durante muchos años, en San Petersburgo, y creo que hace ya un tiempo que ha dejado Rusia, ¿es cierto?
Exactamente el tiempo que ha dejado Rusia no lo sé, pero me imagino que más o menos hará un año o unos meses, unos como 6 meses o 7. No lo sé, cuando empezó la guerra ya no sé si lo habría cogido afuera o realmente salió cuando se terminó la guerra, cuando empezó la guerra. Pero exactamente no te puedo precisar cuándo fue.
Bueno, tenemos efectivamente un coreógrafo de mucha categoría, de mucho nombre, y yo te preguntaría a ti, que tienes una experiencia enorme durante muchos años. Yo no sé si estuviste aquí cuando el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso estuvo en el Teatro Auditorio, y recuerdo la magia de la danza, que fue en mayo del año 1999. No sé si estabas aún en la compañía o no.
Pues sí, estuve en la compañía hasta el año 2000.
Sí, que estuve,
así que he estado en vuestro teatro como bailarina, y después he estado en vuestro teatro con la Compañía Nacional de Danza de España. Y después he estado en nuestro teatro con el PAC, que también hemos bailado allí. Así que para mí siempre es como, me trae muchos recuerdos, y todos agradables, de poder estar en el Teatro de San Cugat.
¿Qué dirías? Antes hablabas de neoclásico, es decir, de la misma manera que Max Richter ha hecho una recomposición de la música de Vivaldi, en el caso de Ilya Yivoy, ¿también crees que sigue manteniendo un contacto con la danza clásica, pero en cambio adopta nuevas formas?
Sí, evidentemente él es un bailarín de raíz clásica, pero es muy joven y está muy interesado por las nuevas formas de danza. O sea, hay nuevas maneras de moverse, pero lo interesante es poderse mover en forma más contemporánea y que se siga utilizando las técnicas de punta, que es tan típico de la danza clásica. Yo creo que de alguna manera el mundo anda caminando hacia esa fusión de técnicas que siempre son muy muy vistosas y mucho y más extraordinarias, ¿no? Así que creo que nosotros en eso estamos dando un paso adelante con esta coreografía.
Desde el punto de vista tuyo, como repetidora, o sea que estás trabajando al lado de Ilya, ¿en qué momento te has sentido implicada, te has sentido bien unida a lo que pretendía Ilya?
Por supuesto, es un coreógrafo que yo personalmente nunca he asistido como asistente de coreografía, y primero es entender lo que él quiere expresar, porque en este caso el asistente de coreografía no es solamente conocer la coreografía en sí y lo que se debe hacer o no, sino realmente entrar en el sentimiento y en el feeling y en el estilo del coreógrafo, que eso es lo más difícil, porque los pasos pueden conocer los bailarines perfectamente, pero interpretar el carácter y el sentimiento con el que él lo está haciendo es realmente como la firma del coreógrafo, porque si no, todos los demás son pasos que uno puede hacer más o menos en cualquier otra coreografía, pero tiene esa implicación personal, que es a lo que yo más le estoy dando valor como asistente de coreografía.
Porque, simplificando, podríamos decir que él ha olvidado, por ejemplo, Balanchine o Kilian, y lo que hace es recuperar, pero de una forma distinta.
No creo que tenga que ver con Balanchine o Kilian exactamente, sino es su proposición personal. Es bastante contemporáneo en la manera de moverse, pero al mismo tiempo tiene esa sensación de querer contar algo, que a veces los contemporáneos pueden ser un poco más abstractos, En el caso de él, es un contemporáneo que sí necesita contar algo. O sea, uno sale de su coreografía entendiendo lo que ha querido decir. No es un cuadro abstracto, es un cuadro que cuenta, que dice una historia. Y eso es lo que más me ha gustado del trabajo con él.
Porque en este caso quiere decir que se ajusta a lo que Vivaldi hizo, o sea, estas cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, que cada una tiene una significación en el sonido, pero además aquí incluido el movimiento. Y además los colores, me imagino, del vestuario.
Por supuesto, exactamente. Él es muy... Él hace mucho hincapié en que no se puede bailar igual la primavera, que el verano, que el otoño, que el invierno, todo tiene que tener realmente un carácter específico dada la estación del año. Eso está, por supuesto, va a estar soportado por las luces que siempre son primordiales en estos shows de danza, y evidentemente también por el vestuario, así que, y los bailarines tienen que implicarse en esa sensación de saber que están bailando en diferentes estaciones. No es la misma de principio a fin.
Además, hablamos de un grupo importante, porque si no me equivoco, ¿son 16 o 17?
Son 17.
17.
Uh-huh.
Pero son 17 grupos, pero son grupos que actúan siempre en conjunto, o bien van apareciendo...
Hay momentos en que están todos en escena. Y hay otros momentos más íntimos, más personales, más oníricos.
¿Hay dúos también?
Hay dúos, sí, hay dúos, hay tríos, hay cuartetos, hay... Realmente, él, además de las estaciones de Max Richter, él ha añadido unos vínculos de que son, también son de Max Richter, pero que hacen el vínculo con música más bien electrónica, que hacen un vínculo entre cada una de las estaciones. A él le llama eso sombra. Entonces tenemos, además de las cuatro estaciones, tenemos la sombra primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que son las que vinculan una estación con la otra, pero con una música diferente, más bien moderna, electrónica, y que hace un poco de cambio entre los ambientes.
Para quien vaya, quien les escuche y pueda ir el domingo, podemos decirle que, a pesar de que se ha anunciado como las cuatro estaciones, ¿no son las cuatro estaciones estrictamente hablando?
Son con las cuatro estaciones.
Me refiero a la
música. Lo que no son las cuatro estaciones de Vivaldi. Pero hay cuatro estaciones, evidentemente, y así se llaman: primavera, verano, otoño, invierno. Y está dado por la coreografía y las diferentes maneras de bailarlo. O sea, sí, son cuatro estaciones, evidentemente, pero no son las de Vivaldi. La musicalmente sí recuerdan las estaciones de Vivaldi, porque está hecho para eso. Es una revisitación, como se diría, de la música de Vivaldi, y de la misma manera nosotros estamos siendo, ¿cómo se llama?, fieles a esa manera que Max Richter ha visto esa obra de Vivaldi.
Bueno, es una grabación, si no me equivoco, del año 2012, que Richter hizo esta recomposición. Y por lo que yo he leído, Ilia la escuchó y le entusiasmó el hecho, el sonido, y por tanto las ganas de crear una coreografía basada en esta música, ¿no?
Evidentemente, sí. Él realmente, creo que se lo había dicho al principio, él compuso una de estas estaciones para el Teatro Mariinsky, o sea, para la compañía del Mariinsky. Y tuvo tanto éxito que le pidieron que hiciera todas las cuatro estaciones. Ahora, estas cuatro estaciones que él ha remontado aquí, solamente ha guardado el hilo conductor, que son los pasos a dos. Son los que son iguales a su primera coreografía. Todo lo demás que ha compuesto con el cuerpo de baile es totalmente una obra nueva, totalmente inédita, que tiene su estreno, pero recordando a esa primera obra que él hizo en el Mariinsky en el 2015.
Bueno, tenéis una gira importante, porque si no, empieza el sábado en la Factoría Cultural de Tarrasa, el domingo viene aquí a Sant Cugat, al Teatro Auditori, pero después vais a Zaragoza, vais a Alicante, Albacete, a Reus y a Murcia.
Terminamos en Murcia. Las ha dicho todas perfectamente bien. Empezamos ahora el día 6 de mayo y la gira terminará el 10 de junio en Murcia.
Bueno, así es fantástico, ¿no? Pensar ello.
Fantástico. Estamos muy contentos porque para nosotros y sobre todo para nuestros bailarines es una experiencia que es difícil de tener. Poder hacer una gira en este sentido.
Desde el punto de vista personal, Anael, tú has estado, como decía al principio, empezaste en el con el Ballet Nacional de Cuba, con Alicia Alonso, y me imagino con unos recuerdos fantásticos de aquella fantástica bailarina y coreógrafa.
Por supuesto, sí, ha sido como he pasado toda lo que es mi vida profesional, desde los 17 años que me gradué hasta que me retiré como bailarina, fueron 25 años al lado de Alicia Alonso, íntegros, y evidentemente todo ese espíritu de tantos años de una bailarina como ella ha calado en todos los que vivimos en esa etapa y tratamos de reproducir las mejores cosas de nuestro aprendizaje en estos momentos. Aparte de eso, también ya trabajando en la Compañía Nacional de Danza junto a José Carlos Martínez, también hay una complementación con otra excelente figura de la danza, que todo eso aporta y da igual la cantidad de años que uno vaya teniendo, siempre aprendes y siempre estamos como dispuestos a traspasar todos esos conocimientos a nuestros bailarines.
Te felicito por el espíritu que estás manifestando, porque efectivamente el paso de los años no quiere decir que no exista, por una parte, un deseo de renovación y por otra parte esta atención a los que empiezan y darles posibilidades para que efectivamente evolucionen. Pues Anael Martín, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu disponibilidad y el domingo ya nos veremos.
Pues eso espero.
sí, espero que está, me imagino que lo sabéis, está casi lleno, no acaba todavía de estar lleno, pero pensamos que son una capacidad de 900 butacas, por tanto, creo que la cosa estará, si no llena, prácticamente lleno. Pues muchas gracias, Anael.
Desde el punto de vista personal, me voy a sentir otra vez envuelta en el público de San Cugat, que me ha venido un poco aupando durante mi época de bailarina hasta ahora como maestra. Así que por los bailarines que van a trabajar y por mí misma, creo que va a ser una experiencia increíble y les agradecemos mucho.
Pues repitamos a los oyentes que efectivamente el domingo a las 7 de la tarde, a las 19 horas, estará aquí Las Cuatro Estaciones, una coreografía de Iria Giboy, pero a partir de la música de Max Richter, a partir de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Anael, muchas gracias por tu atención y que todo vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo.
Buenas tardes. Buenos días.
Tarde lluviosa, en gris cansado. Y sigue el caminar. Los árboles marchitos, mi cuarto solitario. Y los retratos viejos y el libro sin cortar. Chorrea la tristeza por los muebles. Y por mi alma. Y al hablar, se quedan mis palabras en el aire, como corcho sobre agua.
Estàvem escoltant un fragment de Lorca, una dramatització i musicat per Joel Minguet. I tenim a Joel Minguet a l'altra banda del telèfon, espero. Joel, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Molt content que estiguis, que puguis parlar d'aquesta representació de Lorca, perquè penso, després d'haver llegit, després d'haver parlat amb tu prèviament, doncs que és un espectacle que ningú, si pot ser, s'ha de perdre. I això diem que passa doncs, aquest diumenge i que passa a la nau de Vall d'Oreig i que es representarà a les 6 de la tarda. Joel, a veure, quan comença aquest fet? Quan tu dius, vull fer una cosa a l'Orca?
Doncs mira, això ja fa una colla d'anys. Va ser a principis del 2016 quan jo vaig començar a pensar en fer un espectacle sobre l'Orca. Passa que es va anar coent i es va fer l'espectacle i es va fer un disc. I això ho vam estrenar de forma oficial al març del 2018 al Teatre Romea a Barcelona.
I això, dius aquí, amb la presentació almenys que em passen, diu l'Orca és un espectacle creat a sota vent que transita pels primers anys de la vida de Federico García Lorca. Aquests tal primers qual. Anys, que són la infància i primera joventut?
És la joventut, la primera joventut. És a l'època en què Lorca coneix a Dalí a la residència d'estudiantes i a partir d'aquesta amistat que creen Lorca i Dalí, Lorca fa un parell de viatges a Cadaqués, la Setmana Santa del 25 i l'estiu del 1927, entre el maig i l'agost. L'espectacle se centra en aquesta època.
I aquests que fas, aleshores, fas una mica la recomposició d'aquesta relació, perquè aquesta escola, aquesta residència d'estudiantes, hi podria afegir el Luis Buñuel, o sigui, devia ser un ambient excepcional.
El Buñuel, l'Alberti, el Falla, l'Eugenidors, el Petit Bello...
Una cosa brutal, no?
La generació del 27, allà es va juntar una sèrie de genis que sí, com dius, Eduard, passejar-se per alguna habitació d'aquelles hauria ser tremendo, no? Tant de talent junt, que va coincidir amb l'època, no?, amb aquell moment històric.
Tu agafes... Digues.
No, digue'm.
No, dic, tu agafes un element que és molt comú, que parles de la lluna. La lluna com a leitmotiv, no? És a dir, aquesta repetició que es produeix, i el dir repetició no vol dir que avorreixi, ans al contrari.
És al contrari, perquè la lluna pot tenir molts significats amb l'imaginari de Lorca. És la figura poètica, en aquest cas, que fa de fer el conductor, que l'anem trobant entre... Perquè l'espectacle, de fet, el que fa és... juntar quatre llenguatges diferents, que són el primer llenguatge de la poesia, aquesta poesia musicada, que fa de columna vertebral de l'espectacle. Aleshores, en aquest llenguatge de la poesia hi sumem el llenguatge de les cartes. Les cartes que s'enviaven tant entre el Salvador i el Federico, com entre el Federico i l'Anna Maria, la germana del Salvador,
sí.
que en aquest relat tindrà una importància, no?
Que hi ha un quadro fantàstic de la germana del mirant el paisatge.
La xica en la ventana.
Ah, exacte.
Exactament, que jo tota la vida, Eduard, m'havia pensat que era la gala.
Ja.
Ser gràcies a aquest espectacle que vaig descobrir a l'hora de fer l'immersió que no es tractava de la gala, sinó que es tractava de l'Anna Maria.
L'Anna
Maria li va fer de model durant tota la primera etapa del Salvador, durant tota l'adolescència, i des que va començar a pintar, no? L'Anna Maria era la model del Salvador.
Tornant a l'espectacle, tu estàs sol a l'escenari...
Amb dues guitarres
i fas un joc, jugues molt amb el tema de la llum.
Amb el clarobscur, d'alguna manera, a nivell del disseny de llums que va fer el Joan Anton Blanchet, volem jugar aquest clarobscur de la personalitat de l'Orca. És a dir, amb el llenguatge de la llum, poder mostrar tots aquests prismes, o alguns de molts dels prismes que tenia Lorca en la seva personalitat, no? Lorca era, el, com deia Vicente Alexandre, el poderoso encantador, però també era el noble Federico de la tristesa.
És veritat.
I aleshores, això amb la llum, intentem d'alguna manera poder-ho jugar, no?
Però clar, tu sol a l'escenari, el que estàs fent és transformant constantment, t'estàs transformant constantment.
I poso, sí, d'alguna manera hi poso veu, i poso veu a través, com et deia, dels poemes, a través de les cartes entre ells, també apareix un fragment del diari personal de l'Anna Maria que narra la primera vegada que va veure, que, com ella veu i entén a Lorca quan va arribar aquella Setmana Santa del 1925 a Cadaqués. Després hi ha un anecdotari que, com dèiem, de la Lluna, sí que aquest anecdotari fa de fil conductor, que va enllaçant aquestes cartes i aquests poemes. I després tenim un monòleg de principi, que és aquest monòleg de Vicente Alexandre, on parla de...
Escolta'm?
Sí? Sí,
sí, perdó, sí.
És que sentia que m'entrava una trucada, sí. I no sabia si s'havia penjat o no.
Si és algú que t'ha de contractar, para, eh?
No, està tot bé, està tot bé. Jo trucaré després.
Molt bé. Perdona, doncs, digues.
Aquest anecdotari fa de fil conductor on es van enllaçant...
Algú passat. Ha penjat? Deu ser un contracte. Deu ser un contracte. Bé, doncs estàvem escoltant a Joel Minguet, que fa aquesta presentació el diumenge, que, com escoltàveu, és una representació de la vida del principi, de la joventut, de Lorca, i és una immersió absoluta dins d'aquest grup de gent del 27, que realment van crear amb totes les línies, amb totes les arts escèniques i amb tot, una quantitat de gent molt potent, sobretot realment, possiblement més que res amb la literatura. Però a part de la literatura teníem el cinema, amb el Luis Buñuel, com dèiem, o també teníem doncs, altres fons, perquè hi ha gent més coneguda, més famosa, i altres que no tant. Però en qualsevol cas, el que podem dir és que es tracta d'aquest espectacle que intenta un viatge, deia, un viatge atmosfèric i intimista, amb acords de guitarra i olor de tarongina. És una fórmula per explicar una mica aquest intent d'anar a fons en el personatge, i això és molt, molt interessant. El Joel Minguet, que precisament se'ns ha tallat i que estem intentant recuperar-ho, és conegut per les seves aparicions al teatre, a la televisió, a la ràdio, i en aquest cas el que fa és aquesta recomposició de tota la història d'aquesta joventut de Lorca i d'aquesta amistat amb Dalí, que tenia moltes vessants, no? Tenia moltes vessants, que era la vessant estrictament doncs, artística, però també tenia una vessant, doncs, una relació d'estimació, que al final doncs, no sabem com va acabar, en qualsevol cas. Tenim en Joel aquí una altra vegada?
Hola, Eduard. Mira, hola. La tecnologia, eh?
La tecnologia, a veure, ens ajuda, és positiva, però de tant en tant... ens fot bastant aquest telèfon.
Fa males passades, eh? M'he quedat parlant sol.
Però què fa? Home, escolta, això passa sovint, eh? Això és el que va parlant. A mi em passa també, eh?
Amb l'espectacle ja és això que deies, no? És una hora xerrant, una hora i vint xerrant, no?
Que ho has de fer d'aquesta manera. No hi ha altra. Mm-hmm. Bueno, estàvem entrant una mica amb el... Jo et diria l'altra pregunta que et volia fer, eh?
Sí.
Tu dius que vas començar fa molt temps, ho vas fer, però devia haver-hi alguna cosa, algun llibre, algun poema, alguna cosa que faria que te fessis atenció o que volguessis ampliar el teu coneixement sobre la Lorca.
Mira, més que un llibre, va ser dos figures musicals, que són Leonard Cohen i Enrique Morente.
Home,
tant un com l'altre van ser...
Paraules mayores.
Del tot. I pels dos, Federico García Lorca era una referència molt important a les seves vides, no? Enrique Morente fa un disc meravellós que es diu Omega, a finals dels 80, on tot són poemes de Lorca i on fa aquesta simbiosi entre el flamenc i la música punk i de la Gartijanic de l'època, i s'ha acabat convertint en un disc que és una joia en què tots els poemes són de Federico García Lorca, i després, d'altra banda, Leonard Cohen, que té aquest poema del Pequeño Vals Vienes, aquesta cançó, i tota la història, no? De fet, la influència de Lorca és tan important en Leonard Cohen que la filla de Leonard Cohen es diu Lorca Cohen.
Sí, senyor.
Aleshores, van ser aquestes dues figures les que a mi em van, d'alguna manera, voler endinsar-me i fer aquesta immersió en la vida i la personalitat de Federico García Lorca.
I a partir d'aquí vas llegint, des de poemes per una part i per l'altra part la història.
A partir d'aquí em van parlar d'un llibre, fent aquest inici de la recerca, l'inici de la recerca, em van parlar d'un llibre que es diu Querido Salvador, Querido Lorquito, que és la correspondència que mantenien ells dos, i amb això vaig anar tirant del fil, i va ser el que va fer anar acotant això que et deia a nivell, doncs, de parlar de la joventut de Federico García Lorca i parlar d'aquests viatges que va fer a Catalunya, no?
Que tenim en compte una cosa de Lorca, i és que, o de Cohen, vull dir, que és que ell va venir a Espanya precisament per Lorca.
Exactament, i en aquell viatge es van voler trobar les dues figures que et parlava, que va ser Morente i Cohen. I van fer una trobada en un hotel, imagina't.
La música que...
Abans parlàvem dels talents, ara dos talents més.
Sí,
no?
La música que tu has fet, perquè és música composada per tu.
Sí.
La música que tu has fet, has partit d'alguna cosa en particular? O sigui, tens una base que dius, a partir d'aquí engego? O senzillament et va sortint en la mesura que vas creant l'espectacle? O sigui, primer la música, després la lletra, per entendre's?
No,
o la lletra i la música simultàniament?
Simultàniament. D'alguna manera és un procés molt natural el que es va anar creant, igual que el procés creatiu de l'obra va fer que paral·lelament hi hagués un procés creatiu musical, no? Aleshores, jo en un principi que no sabia per on aniria aquest procés creatiu, no sabia si el que faria seria seleccionar poemes o el que faria seria agafar una obra de Lorca o diverses d'elles i fer-ne una adaptació, i va anar sorgint així a l'hora d'anar endinsant-me i a l'hora d'anar, sobretot, em va anar interessant molt la seva personalitat, el personatge de Federico García Lorca. Aleshores, el que vaig fer va ser anar com qui crea una playlist, anava seleccionant poemes que m'agradaven per un motiu o per l'altre, i igual que l'espectacle, el tractament de l'espectacle, el tractament de la música va ser igual, que va ser molt emocional. És a dir, jo Lorca, amb l'espectacle, no el tracto des d'una visió erudita, sinó que el tracto sobretot des d'una visió emocional, no? Des de la panxa. Aleshores, això fa que connectem molt amb el públic i que les emocions, que són molt potents a partir de com les vivia i les narrava Lorca, doncs que les puguem entendre des d'aquesta vessant, no? Amb la música passa exactament igual.
Perquè hi ha una cosa que vas comentar, que tu parles d'una època, de l'època, diguéssim, de primera joventut,
sí.
Però, en canvi, hi ha una segona fase, quan ell també entra molt en el món del teatre com a autor d'obres, amb Llerma, etc., doncs que és un altre salt. No sé si tens ja previst fer una continuïtat.
Mira, jo he anat, tinc material com per fer un segon disc en aquests moments, no? Però sí que és veritat que amb Lorca no acabaríem mai.
Sí, és veritat.
És a dir, a mi en un principi, quan vaig començar a fer aquest procés creatiu, el que pensava era, a mi d'anar fent aquesta immersió, pensava, per on l'acotaré, no? I van ser 38 anys que va viure fins que el van assassinar, no? Aleshores, sí que és veritat que al final de l'espectacle, el quart anecdotari, fa tot un recull de les diferents obres, sobretot de la mà de Margarita Xirgo,
sí.
Amb què Lorca deia a Margarita le debo cuanto he logrado en el teatro, no? També parla de l'actriu d'Argentina, és a dir, que fa una mica de recorregut també pel teatre, tot i que se centra molt més en la poesia, però també parla del teatre.
Has accentuat algun tipus de poesia? Per exemple, el seu poeta a Nova York o...
No. És aquesta poesia primerenca. És aquesta poesia entre el 1909 i el 1921, pràcticament tot. Sí que al final apareix un fragment quan presentem pues, aquest assassinat de Lorca en què apareix Assassinato, que és un poema que apareix a Poeta en Nova York i que, d'alguna manera, s'anticipa a la seva pròpia mort uns anys abans, no? Diu, nunca me encontraron, no? I aquest poema parla d'aquest fet que no s'ha trobat mai, no se sap on és, no? Però sí que és veritat que durant l'espectacle el que apareix és aquesta poesia primerenca més intel·ligible o molt intel·ligible, on, clar, a mesura Lorca va anar escrivint després el Romancero Gitano, Sonetos de l'Amor Oscuro, tota aquesta poesia i evidentment Poeta en Nova York, l'imaginari de Lorca és molt potent i molt ric, no? En un principi, amb aquesta edat primerenca, el que fa és que poemes com Tarde, Encrucijada, bueno, tota una sèrie de poemes que apareixen en l'espectacle, doncs són molt intel·ligibles, no toquen molt, molt directe.
Perquè tu no has utilitzat la música que va fer ell, les cançons populars, aquesta que partia precisament de la poesia primerenca seva, no ho has fet servir?
És a dir, sí que és veritat que Lorca era un gran músic, tocava la guitarra i el piano d'una manera magistral, és a dir, deien que quan arribava una festa i s'asseien davant d'un piano,
home,
no feia ni fred ni calor, sinó que feia Federico. Però no, és veritat que jo a l'hora que em vaig anar acostant, com et deia, ho vaig fer des d'un lloc emocional, més que de coneixement, no? Aleshores, tot aquest coneixement ha anat resultant a partir d'aquesta immersió, però ho vaig voler tractar molt, i quan em vaig sentar amb el Carles Canut o amb el Manuel Veiga o amb el propi Víctor Fernández, que ells sí són o eren eruditos de Lorca, jo els deia, és que no el vull tractar des d'aquest coneixement, el vull tractar des de la meva panxa, que és des d'on m'hi veig més capaç, no? I aleshores, com et deia, la música va anar sortint d'aquesta manera. M'han preguntat a vegades, i per què no flamenc, no? Per què no la música no és flamenca? Jo dic, perquè Lorca no feia flamenc, no? Feia més una copla, feia més una música... però no, la música té molt de com jo filtro les emocions.
No, jo penso que està bé que tu facis una lectura, una lectura en aquest cas que seria per una part del que és la poesia i l'altra part de la música, que aquesta poesia et suscita el que penses tu a partir d'això.
Exactament és així, Eduard.
A mi em sembla que això és perfecte, reprodueix, és una lectura teva, en definitiva.
D'alguna manera el que jo volia era, doncs això, no instruir, no tractar Lorca, com et dic, des d'aquest coneixement i allunyar-nos amb el públic, sinó al contrari, d'una forma honesta, de dir, jo l'entenc d'aquesta manera i la comparteixo així, no? A partir d'aquí, deia, no es tracta d'entendre-ho tot, com ens han educat, no de principi i final, no, es tracta de que si hi ha un vers, hi ha un poema sencer, o un acord de guitarra, o fins i tot els silencis tan bonics que apareixen a l'espectacle, i una d'aquestes coses et toca en algun lloc i et fa volar, et fa connectar-te, emocionar-te en un moment donat, dic, ja està, ja ha succeït la màgia, d'això es tracta el teatre, no?
Perquè tu aquesta obra l'has fet, com deies abans, fa bastants anys, però a més, vas fer una gira a Argentina.
Tal qual, vam fer la primera temporada.
Quina resposta, o sigui, vas veure una resposta diferent?
Va ser molt emocionant perquè a l'Argentina, a part de que arrel d'aquesta gira que vam fer, d'aquesta temporada a Buenos Aires, va ser una de les millors experiències de la meva vida, tant a nivell personal com a nivell professional. El coneixement que vaig entendre des d'un primer moment allà, de la gent que té sobre Lorca, és espectacular. És a dir, la meva sensació quan vaig arribar a les primeres entrevistes, el primer contacte amb el públic era, però si el coneixes més que nosaltres. Sí que és veritat que hi ha un punt d'identificació molt important, que és amb el moment històric que Argentina viu amb los desaparecidos.
I amb Margarida Xirgo.
I evident, i tal qual. I en el seria aquí el que vam viure, doncs, tot el tema del silenciar, no? I aquest silenciar, amb la figura de Lorca, allà a l'Argentina, bueno, hi ha una connexió molt important i realment emocionant.
Perquè tu has estat fent a diferents llocs de Catalunya i d'Espanya?
A Espanya no ho he fet encara, és a dir, vam fer temporada aquí al Teatre Romea, després vam fer una temporada a la Versus, el 2018 al Romea, el 2019 a la Versus i el 2020 a Buenos Aires. I després he anat girant l'espectacle per Catalunya i, de fet, aquest diumenge a Vall d'Oreig serà la funció número 125.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Joel.
Mira, a la vida havia fet 100 funcions d'un mateix espectacle, així que realment sí, és emocionant veure aquesta continuïtat, no?
Sí, sí, sí. No, hi ha més a més, hi ha una cosa que és molt, sempre és personal, evidentment, quan un actor, un autor està fent alguna cosa, però en aquest cas és molt personal perquè acaba i comença i acaba amb tu. Bé, amb tu i amb tots els seus col·laboradors, perquè aquesta codirecció, no? Tens el Guillermo Gio i diferent gent, el tècnic de llum que abans comentaves, en Josep Codina.
Sí,
sí, en aquest sentit tens una sèrie de col·laboradors.
De còmplices, hi ha molta gent a darrere i còmplices tant del dia a dia de l'espectacle com gent que ha fet possible, per exemple, el Jaume Pla, no? Que us toca de prop a vosaltres.
Sí, tant,
jo vaig tenir la sort de treballar amb ell en el cor de la ciutat, sí. I a partir d'aquí crear un vincle, i de fet he de dir que si aquest diumenge estarem a Vall d'Oreig és gràcies al Jaume Pla, no? És a dir que en l'espectacle ha tingut i va tenint tota una sèrie de còmplices que són el motiu d'aquesta longevitat, no?, en aquesta trajectòria que té.
Amb en Jaume Pla, la setmana passada vam tenir una experiència personal i vaig presentar una cosa que és una obra molt curta d'Anton Chekhov.
Ahir m'ho explicava.
El prometatge.
El prometatge, que ahir l'ha fet mil vegades.
Exacte. Doncs jo vaig fer la presentació de l'espectacle i bueno, clar, no cal dir-ho, no, Jaume Pla aquest mes farà 95 anys.
95 anys, és l'actor més gran en actiu, perquè, per exemple, aquest diumenge, mentre nosaltres fem l'Orca a Vall d'Oreig, ell estarà a Cardedeu fent el prometatge.
Sí, exactament.
I que un actoràs com ell de 95 anys... Bueno, jo li deia ahir, en parlàvem, i li deia que és referència per nosaltres, no? És aquell timó que veiem i hem d'anar cap aquí, no? Nosaltres.
I tant. Molt bé, Joel, doncs escolta'm, molt content de parlar amb tu.
Moltes gràcies.
I d'explicar-me tot això i recomanar des d'aquí que a tothom vagi a la nau de Vall d'Oreig aquest diumenge a les 6 de la tarda perquè tindrem aquest Lorca, aquest dramatitzat i musicat. Tu m'agrada molt que et presentes i dius per l'autor.
Sí, perquè és aquella figura que coneixem nosaltres del cantautor, però en aquest cas és més el parlautor.
El parlautor.
Molt bé, Joel. Molt de l'influència de Paco Ibáñez, d'Ovidi Montllor, en nivell musical, no?
I tant.
De tota aquella generació també aquí dels 16 jutges, i aleshores hem agafat la figura aquesta del parlautor.
Doncs recordeu, Lorca, dramatitzat i musicat per Joel Minguet, el diumenge a les 6 de la tarda a la Nau de Cultura de Valldorets. Joel, que vagi tot molt bé i ja ens anirem parlant.
Molt agraït, Eduard. Moltes gràcies.
Fins la propera.
Us veig a Valldorets el diumenge.
Molt bé, fins la propera.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu. Estem escoltant Ocell amb un duo que és Aura i Biel, perquè avui dijous al Bocamoll de Torreblanca hi haurà aquest concert de cançó d'autor i folk amb Biel Harper, teclats, i Laura Mauri, veu. I demà divendres, a 9:45 o a les 21:30, al Casino de la Floresta, Batec, de Catalina Florit, direcció de Jaume Madaula, interpretada per l'autora que vam entrevistar, si recordeu, vam entrevistar la setmana passada, i l'actor, amb ella, amb la Catalina Florit, l'Alba Albert Triall. I el dissabte a les 18:30, recital poètic a partir de l'obra de Maite Soler, dirigit per també Jaume Madaula, amb la col·laboració especial d'en Jaume Pla, que estan comentant ara també, ho estan comentant amb el Joel Florit, un actor que està a punt de complir 95 anys. Diumenge, a les 18, a la Nou de Valldoreix, Lorca, poesia de Federico García Lorca, música a càrrec de Joel Minguet, com estàvem comentant, guitarra i parlautor. I a les 20, a les 8, al Teatre Auditori, la dansa, amb les quatre estacions d'Antoni Vivaldi, recomposada la música per Max Richter, a la coreografia d'Eli Giboy, amb 16 ballarins i ballarines, que també ho hem comentat abans, amb la Anael Martín. Ja ho sabeu, teniu de tot. Teniu poesia, teniu música, teniu dansa, de tot i de tot, i teatre. I ara us deixo amb les quatre estacions. Alto, amb les quatre estacions de Vivaldi, amb el Presto. Endavant.